camins.
La ràdio té mil cares, mil estils, mil maneres i totes tenen el seu públic i el seu encant. La ràdio nocturna més pura, per exemple, la tenim en aquest programa amb Alberto Gómez i els seus microcontes. La ràdio més gamberra també la tenim en aquest programa amb Santi Jiménez. La més reflexiva, per exemple, en un dia com avui amb Àngel Miret. I després hi ha petites bogeries. Aquest tot o gairebé tot s'hi val, que entres a l'estudi i no saps com seguirà la cosa, què passarà, com continuarà. La ràdio més espontània i una mica més boja. Avui ho hem viscut a la caravana amb Joan Trias i el seu equip, juntament amb la banda de Camins, i aquest crossover de programes que sempre és meravellós. Ho teniu a les xarxes i a la web ho podeu trobar. Jo crec que és una ràdio estupenda. La nova Ràdio Estel, escoltant sentiràs, i n'hi ha per tot, n'hi ha molt a escoltar. Una falqueta d'amor a la ràdio, també. Ara que s'apropa el Dia Mundial de la Ràdio, ja veurem en aquesta casa com anem celebrant aquest dia que per nosaltres té tot l'encant del món. Bona vesprada d'aquest dimecres 8 de febrer del 2023, dia 1 després de posar el focus en aspectes claus de l'educació, de preguntar-nos on és l'equilibri amb la sobreprotecció, per exemple. Ens van ajudar a reflexionar Alejandro Cano, professor en el grau de Logopèdia i Psicologia de la Universitat Internacional de València, i també Nadia Porcar, que també és logopeda a la Universitat de València i que fa pocs dies publicaven reflexions sobre el tema i ens les van portar fins aquí, fins al Camins. La conclusió, que és bo que els nens arrisquin i que s'equivoquin. I no sigueu neuròtics, feu el favor, que destrosseu una mica la canalla amb tanta neurosi. Dia 1 també després de Rosario Santamaría, que ens va portar la seva versió d'Economia en Valors. Alexa, hazme una secció, i ve ella i la fa. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts, de cada dia també podeu trobar-ho tots els nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per Maria José Mendoza. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter, @caminsestel, a Instagram, caminsestel, i en directe a l'aplicació Radio Estel oficial, el Tinder i al web radioestel.cat, i al YouTube i al Més Estel, amb molta música. Avui dimecres, nova edició de la Macedònia, Macedònia sensible, Macedònia angelòloga, vaig inventant paraules, Macedònia solidària sense ànim de lucre. Abans que res, l'actualitat de la mà de Júlia Julve i Carla Buigas, i després i tot seguit, temps per l'anàlisi, allò amb la calma, encantats de rebre un dels clàssics d'aquest programa i d'aquesta ràdio en general. Abans em deia que igual porta 17 anys col·laborant amb nosaltres, déu-n'hi-do. Àngel Miret, amb el seu recull de temes i de notícies profundes diferents, ens ajuda a reflexionar també en la seva columna d'opinió cada 15 dies, i avui toca. I a la part final del programa rebrem Laura Polo Dalfó, que un cop més ens portarà l'entrevista social. En aquest cas vindrà acompanyada d'una de les cofundadores de l'ONG, que es diu Jouma, i que actua a Mali en molts projectes que avui coneixerem. Es diu Laia Dosta, i la Laura Polo ens acompanyaran, com us deia, a la part final del programa. La ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, la banda de Camins comença el seu recital aquí a Ràdio Estel, exactament.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Exactament què, Rafa Sanahuja?
Àngel Miret, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Ja t'havia saludat abans, has fet una mica d'invasió de camp parlant d'aquesta circumstància dels lletrats que els tenim en vaga. Tu com a jurista, Àngel?
Jo el que puc dir és que he anat a judicis d'incidents lleugers,
sí,
que havien passat 5 anys enrere.
Molt bé. I la gent se'n recordava del que havia passat? O?
Aquest era el problema, que més d'un dels testimonis, quan el jutge o algun dels advocats li preguntaven, deia, miri, francament, del que va passar fa 5 anys és que ni me'n recordo. O sigui que, és el que tu dius, entre 5 anys i 2 mesos, 5 anys i 8 mesos, la memòria tampoc es recupera.
Clar, sí, a mi ja em costa... Mira, no sé què vaig sopar ahir, per exemple. Imagina't si em preguntes de fa 5 anys.
Sí.
Ni idea, ni idea. Doncs és el moment de xerrar amb el gran Àngel Miret, d'escoltar-lo, de reflexionar i d'aprendre.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Explicant històries.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendíssima mulata.
Tremendíssima mulata no tenim, però tenim tremendíssimo columnista del Camins, Àngel Miret, que ens ve molt de gust. Per ser aquesta cançó del grandíssim Pau Donés, a mi m'enganxa molt. M'encanta, i el record de Pau Donés, doncs el tenim tots molt present amb la seva sensibilitat. Vinga, Àngel, com sempre recordem als oients que amb tu fem reflexions que tu mateix ens proposes, i la dinàmica m'agrada molt. Avui amb una mica de retard, eh? Avui m'ho has enviat una mica, ja estava patint, ja dic, sí. Ja no sé, però sempre confio molt en tu. Tot i que a la ràdio, que ho sàpiga la gent, tenim aquest neguit de dir calla, que no estigui passant alguna cosa i no tinguem a l'Àngel Miret aquesta nit.
I tinguem un problema.
I tinguem un problema, perquè si no, què fem? Bueno, doncs m'has enviat els temes i comentàvem abans d'entrar que són prou indescifrables, en principi per a mi. El primer tema, jo li deixo l'input, la frase que tu m'has enviat com a titular, i a partir d'aquí tu ens la desenvolupes i anem reflexionant. Has posat: avui parlarem d'aforismes.
Sí, el primer és que és probable que algú no sàpiga ben bé el que vol dir un aforisme. I
segurament.
Per tant, primer...
Paula, saps el que és un aforisme? Sí, diu que sí, però refresca-li.
Té una cara una mica dubtosa. No sé si diu que sí o que no. S'ha mogut amb una certa indefinició. Mira,
sí,
la formulació legal diu que és una sentència breu,
sí,
que s'expressa, amb la que s'expressa, vaja, un pensament complex de forma colpidora o estètica. Però jo donaré una definició que m'agrada més,
ah,
i que ja és un primer aforisme del llibre del que sorgeixen algun dels aforismes dels que avui faré menció, que és un llibre d'un bon amic meu, Joan Tudeles, periodista i escriptor,
sí,
de molta trajectòria, ha tingut Premi Ciutat de Barcelona, Premi Recull de Retrat Literari, Francesc Layret, etc. I ell, en un dels aforismes, precisament el descriu, i diu: l'aforisme és l'art de dir molt en poques paraules. I segueix: la xerrameca és l'art de no dir res amb moltes paraules.
És meravellós, és una gran definició.
Sí,
és,
es considera un gènere literari, eh? És a dir,
l'aforisme.
Perquè... Sí, es considera un gènere
literari.
A mi em
literari. Flipen els aforismes.
Jo la veritat és que aquest llibre l'he gaudit, es diu Petits pensaments, mil aforismes, de Joan Tudela, i tant, de l'editorial Pont del Petroli, són mil aforismes.
Déu-n'hi-do.
El Joan porta molts anys treballant aquest tema... I
però són seus? O
tots,
és un recurs?
Tots seus.
Són seus?
Tots seus.
Déu-n'hi-do.
I la veritat és que estic gaudint moltíssim de la lectura. He de confessar que no he llegit el miler, però sí la meitat. N'he llegit prop de 500.
Mm. Ens vindria aquí a fer-nos una
entrevista?
I tant. Doncs ens has de passar el contacte perquè m'interessa.
Vinga, doncs quedem ara a l'acabar.
Vale.
La veritat és que es llegeix amb un somriure... I això és molt important. És a dir, estem en uns temps, a vegades, de tanta grolleria, vulgaritat, humor fàcil, que aquest és un humor intel·ligent, un humor una mica britànic, té el Joan.
Sí.
És un humor britànic, de frases curtes.
Tu consideres que només un veritable intel·ligent pot fer bon humor? Jo sempre penso,
Sí, home, és que hi ha un humor molt destraler. Ara, també és veritat que en alguns moments a la vida el que és pertinent és un humor una mica destraler. No
sí.
Sempre hem de buscar l'humor aquest intel·ligent, britànic, cultivat. És a dir, hi ha moments per tot.
Per
però
tot.
Jo,
és interessant,
a les alçades ja de la meva vida, prefereixo l'humor britànic que aquest més destraler, més gruller. Mira, doncs llegeixo uns quants d'aquests mil, poquets, però alguns que potser ens faran somriure. Diu: cada època té el seu dogmatisme, i jo ja n'he patit tres. El nacionalcatolicisme, entre parèntesis, tothom pecador, l'estalinisme, entre parèntesis, tothom alienat, i ara el pensament políticament correcte, entre parèntesis, tothom racista. Diu un altre: algú ha de fer
és
la
boníssim.
Feina bruta.
A veure.
Diu: algú ha de fer la feina bruta. Això és el que sempre diuen els malparits que fan la feina bruta. Jo això ho he sentit en directe més d'una vegada, eh? Algú que s'excusava dient: és que algú ha de fer la feina bruta.
Jo ho dic els dilluns que fem esports. Dic que és un trabajo sucio, però alguien tiene que hacerlo. O sigui que em sento identificat.
Sí. Altre diu: l'art provocatiu i la literatura provocativa em provoquen avorriment. Un altre diu:
és genial.
Sòcrates era lleig. César era epilèptic. Montaigne patia mal de pedra, de manera que no et valen excuses. Soc minoritari. Pertanyo a la minoria convençuda que no existeix una equivalència automàtica entre la vàlua d'una persona i la seva posició social.
Aquest és més sessut.
I com que estem a l'emissora que estem...
Endavant.
Et dic un, perquè el Joan és un home que es declara cristià...
Uh-huh.
I diu ell, soc cristià en un sentit ecumènic molt ampli. Si fos suec, seria luterà. Si fos anglès, seria anglicà. Si fos grec, seria ortodox. Si fos polonès, seria catòlic. I acabo. N'hi ha molts, eh? I molts que, ja et dic, amb el somriure als llavis. No prometis mai a res a ningú, sinó a Déu i a tu mateix. Déu té una paciència infinita i la teva benevolència amb tu mateix és igualment infinita. Bé,
Escolta, vull conèixer aquesta persona.
I tant.
M'ha seduït.
És molt, molt interessant. No fa massa amor, malauradament, Xavier Robert de Ventosa, que jo vaig tenir l'oportunitat de tractar una miqueta, que guardava, no sé si el Joan Tudela estaria d'acord amb que aquests pensaments que deia al vol el Xavier Robert de Ventós, que ell els guardava amb 160 llibretes escolars,
sí?
Que els guardava en capses de sabates. I hi ha una frase del Xavier Robert de Ventós que jo crec que potser seria també un aforisme, no ho sé. Diu, on hi ha més llum del compte, tots són tenebres. On hi ha més llum del compte, tots som tenebres. Ho dic perquè abans la companya que ha estat llegint les notícies,
sí, la Júlia,
una mica de l'accés d'informació, i sí, té molt a veure amb això, perquè jo crec que aquesta frase resumeix una mica la vida actual. Tanta informació i al final no entenem res. Tanta il·luminació, però caminem com els cecs, les palpentes. No sé ara com estem ja. Amb el tema del sí és sí, ens hem aclarit ja tots plegats.
Bueno, ara
tenim... No, sabem qui està enfadat amb qui, les dinàmiques i tal. Però
tothom amb tothom està
però
enfadat.
Però el contingut, les diferències, les coneixem?
Jo no.
M'agradaria que si algú dels oients les ha entès...
Obrim línies, 93-409-2771.
Perquè n'he sentit, mira que ho he intentat seguir amb interès, perquè és un tema avui de molta actualitat, malauradament.
Sí.
Però ara ha arribat un moment que honestament m'he perdut. I és que tinc tanta informació que ja no sé buscar la part essencial.
I al final, moltes vegades la informació es queda en el superficial. L'enfrontament entre partits i entre el soroll. Ens quedem una mica en el soroll.
La llum, massa llum.
Àngel Miret, meravellosa primera part de la teva intervenció. En fi, dona gust. Mira, recordem el llibre, per si a algú li interessa, de Joan Tudela, Petits pensaments, mil aforismes, de Pont de Petroli, de l'editorial Pont de Petroli. Aquí tinc un aforisme. És que deixa'm que remati.
A mi m'ha costat seleccionar-ne 6 o 7.
Deixa'm que remati, perquè
molta estona,
aquest m'ha semblat meravellós. Diu, els abstemis em semblen sospitosos. Sospitosos de què? No ho sé. I això me'ls fa semblar encara més sospitosos. És molt intel·ligent i molt divertit, sí senyor. Molt
humor, el que dèiem, intel·ligent i britànic.
Doncs a veure si properament podem rebre la seva visita aquí al Camins, que ens faria molta il·lusió, perquè a mi m'ha seduït així d'entrada i espero que els oients també. Següent tema, primer tema meravellós. A veure aquest següent tema, jo crec que d'alguna manera ens treurà una mica del bon ambient que s'ha establert amb els aforismes de Joan Tudela i ens posarà una mica en tristes realitats, tinc la sensació, perquè el titular que m'has passat és... Banca guanya, ciutadania perd. Una mica fent aquest paral·lelisme entre els jocs d'atzar, no? La banca sempre gana, eh?
Sí, la banca sempre guanya i per la nostra realitat sembla que també. Doncs comparo coses de la ciutadania, tenim la mala costum de menjar cada dia.
Sí, és un... I pagar les factures.
I pagar les factures de l'alimentació. Bé, doncs mira, enguany, aquest mes de gener, els preus del menjar s'han incrementat amb un 16% de mitjana.
Bueno, és que 16. Jo ja he perdut el compte també de com està el tema de la inflació i els aliments,
no,
ja no sé.
No, però el del menjar és tremendo. O sigui, ara que ha baixat una mica el cost de l'energia, el menjar està al 16% d'increment i us diré, per exemple, augments. L'oli ha pujat al 50%, la mantega al 47%, la llet al 37%, els ous 30%. És a dir, no estem parlant del marisc.
No.
Fixa-t'hi que estem parlant de l'oli, la mantega, la llet, els
cereals,
els llegums, un menjar ben modest, el 23% d'increment.
És que, però a més, les persones que fem la compra, jo, una confessió que faig, a mi m'encanta anar a fer la compra. Jo soc...
A mi també.
A mi m'agrada.
Jo vaig al mercat, a més.
Jo vaig content a fer la compra. No em fa mandra. Jo gaudeixo de fer la compra, és una cosa que està bé, i m'encarrego, i sé el que cal a casa, i tinc molt al cap. És que d'una setmana a l'altra, el preu de tal producte que jo porto comprant doncs, 5 anys perquè ens agrada, estem acostumats, tal, d'una setmana a l'altra puja a 30 cèntims. I clar, 30 d'aquí, 30 d'allà,
Doncs sí, els que tenim aquesta mala costum, doncs hem de pagar el 16% més del que pagàvem. Què els hi passa als bancs? Tu diràs, estan patint?
No, bueno,
no. S'han pujat els preus del 16% dels aliments, però en canvi els beneficis dels grans bancs han crescut, compte, un 48%.
48, eh?
48, o sigui, també creixen els beneficis.
Els beneficis, en aquest cas.
Bé, per què? Doncs mira, primer, perquè van augmentant les comissions, però hi ha un element que aquest no cal ser un expert en finances, que és el següent. Les hipoteques estan creixent moltíssim.
Dramàtic, dramàtic també.
Dramàtic, eh? Per moltíssima gent. Estan pujant 2 i 3 punts en relació al preu, sí, al preu del diner, bàsicament.
Estem parlant d'una pujada de 300 euros, eh?
No, i de més.
I de més.
Perquè hi ha hipoteques de preus diferents. O sigui,
efectivament, no? Però una hipoteca... Tu imagina que estàs pagant 500 euros.
Sí, de cop,
hipoteca...
i ara n'hauràs de pagar 800. I pot arribar, segons l'evolució que s'està preveient, pots arribar a doblar l'import del que hauràs de pagar mensualment. Bé, però ja veuràs que ara farem uns comptes que no cal ser un expert financer.
A veure.
Clar, guanyen molts més diners els bancs, perquè ells també han de comprar diners. Compren diners al Banc Central... Però aleshores, fins ara, la lògica era jo cobro més pels préstecs que dono i pago més pels diners que rebo. De fet, els bancs ara, al mercat interbancari, paguen més diners.
És a dir, d'alguna manera, compensaven.
Bueno, hi havia un cert equilibri. O sigui, tu no... Ara, clar que pugen el 48%, perquè a la gent que ens escolta, què us paguen pels vostres estalvis si teniu la sort de tenir-ne?
Ui, això ja és...
Us ho dic, el que us paguen?
Vinga.
Res. Això és, pràcticament és l'únic estat que està passant a Europa. Els bancs espanyols, doncs, han augmentat les hipoteques com la resta d'estats, perquè és veritat que hi ha un procés d'inflació, però no es retribueix a l'estalviador, al petit estalviador, a la persona jubilada que ha estalviat 30, 50, 60 euros.
Amb molt d'esforç, eh?
A molt d'esforç. No se li retribueix res, no solament no se li retribueix, sinó que en molts casos se'ls cobren comissions. Bé, doncs, és clar, per això deia al principi, guanya la banca, perden els ciutadans, és una evidència, i aquí deixaré la pregunta, només que cadascú la respongui. No faria falta ja començar a parlar seriosament de la creació d'una banca pública?
Ho hem reflexionat en aquest espai de vegades, eh?
Perquè,
i no,
clar,
jo no escolto aquest debat a cap lloc.
No, ara ha passat, bueno, perquè els bancs manen molt i suposo que, a més, deu ser tècnicament molt complex i fins i tot hi deu haver normativa que ho deu dificultar, però davant d'aquest escàndol dels mils i mils de milions dels increments constants dels beneficis, de la no retribució dels estalvis, de que tots aquells programes que havien estructurat de suport a la gent gran, que amb les noves tecnologies, diguem-ne, tenien dificultats d'accés, no s'han dut a terme. I una altra dada, que a mi també l'he mirat per preparar el programa i m'ha deixat estupefacte. Des del 2008 han tancat a Espanya 28.000 oficines i s'han acomiadat 100.000 treballadors.
Sí, perquè estem arribant a aquest punt...
100.000 treballadors.
Estem arribant a aquest punt que ja... és que no els hi cal ni personal. Tot és banca online i caixes automàtics.
Ara en parlarem. O si vols, mira, ja ho diguem. Perquè hi havia un dels següents temes, no sé si era el següent o l'altre, que deia...
Els automatismes.
Els automatismes.
Els anunciem i fem una pausa. O sigui,
vinga,
ara, fem una pausa després
d'aquestes
primeres reflexions del Gel Miret. Una pausa ràpida per la publicitat i al tornar parlem justament del que està passant als bancs. Els automatismes i els llocs de treball. Les persones ja no són tan importants perquè la tecnologia les està substituint. Ho reflexionem amb Àngel Miret en res, després de la publicitat.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1. Camins.
La Buigas li encanta estar fora de camins.
Però jo crec que és de Boquilla, perquè després ve cada dia.
Ve perquè vol cobrar. Espera un moment, Pol Marçà. Júlia Julve, bona vesprada.
Bona vesprada.
Aquí el dilema...
Alguna queixa?
No.
Tu li vas parar però una trampa. Al matí, alguna trampa, Júlia? Tot va anar com normal?
Bueno, Pol, no.
Ui.
A veure.
Amb Rafa Sanahuja.
I va ser una persona d'aquesta casa, no?
Amb Pau Massip.
Pau sí, Massip, bona vesprada.
I és el segon dia que parla de mi i jo no tinc dret a rèplica.
Doncs ara el tens. Doncs
truca.
Camins, amics, veniu. Gaudireu del bon ambient que respira a Ràdio Estel.
I altres persones que expliquen coses.
Ara mateix clavats, 4 minuts que passen de 2:15. Va, seguim, Àngel Miret. Automatismes i llocs de treball. Lliguem el tema.
Doncs mira, ara resulta que treballem de franc. Ara, aquesta és l'última de la modernitat, és que treballem de franc, perquè, és clar, els bancs...
Estàs molt divertit avui, Àngel.
No, però perquè tanquen els 100.000 llocs de treball, doncs et penses que han sortit.
Clar.
De la feina que fas tu i de la que faig jo, que ens connectem per internet, sí, i fem les transferències
d'un lloc
a l'altre, anem
al
caixer automàtic, posem la tarja... O sigui, tota aquesta feina
la fem nosaltres.
No és que hagin les tecnologies hagin evitat de fer un tràmit per fer una transferència bancària o per treure diners, no. El tema és que ara la feina que feien aquests 100.000 empleats la fem entre els 40 milions de persones que tenim comptes corrents a Espanya. Llavors, per això els fan fora. I alguns... A mi em fa gràcia perquè a vegades penso que ni se n'adonen. Mira, aquest dia anava a un lloc que no acostumo anar, acompanyant unes persones joves, on tu, amb una màquina, dius el que vols menjar.
Home, sí. Això, bueno, aquests restaurants de menjar ràpid, no?
Sí, bàsicament. Ja dic, sí, sí. Jo no hi havia anat mai, fins ara. No?
Doncs ara és que pràcticament ja no t'atenen al mostrador.
Això.
És tot mitjançant aquestes
màquines.
Jo feia
molta gràcia. Bueno, gràcia. Una barreja entre gràcia i pena, perquè... Jo no sabia gairebé com anava, sort que anava acompanyat de gent jove i sí que ho sabien utilitzar, però els dependents, els que estaven allà al final, els que et donen, ens miraven amb un somriure agradós als llavis. I jo pensava, fills meus, que no us doneu compte que el proper pas és que us aneu a fora al carrer vosaltres, que només quedarà la cuina.
Sí.
Que el proper pas serà que apretaràs el botonet de l'hamburguesa que has demanat, de les patates, de la beguda, i arribarà un... I des de la cuina ho posaran en una maquineta i et vindrà directament a la taula.
Ara m'estaven dient des de la peixera el Ferran i la Paula, que són molt cosmopolites, que l'altre dia van dinar, no sé quin dels dos, no junts, van dinar en un restaurant japonès que li portava el dinar un robot.
Mira, doncs aquesta hipòtesi que jo havia plantejat ja s'ha produït. O sigui, ja els han fet fora, en els que somreien amb un somriure així una mica agradós. O, en fi. I per tant, els beneficis dels bancs, ja que comentàvem això, però també... els metges que abans tenien, diguem-ne, auxiliars que donaven hora, que, en fi, amb els quals deies no va bé molt, no sé què,
les
matrícules d'universitats, o sigui, el món digital està prenent a una velocitat de vertigen llocs de treball sense rebaixar preus. I, per tant, amb aquest treball que fem nosaltres a compte de les empreses, esteu augmentant
els
seus beneficis.
Sí.
I, a part... Pensant una mica en aquest tema, he buscat també... És clar, també hi ha psicòlegs que comencen a dir que això ens està començant a trastornar tots.
A veure.
No, és clar, perquè fem masses feines i som massa productius. És a dir, a l'hora que tu estàs preparant el teu programa d'avui,
sí,
és probable que hagis de fer una encomana al supermercat i has de pensar exactament si necessites llet de la normal o de la descremada, o si has de comprar ous ecològics o ous normals, i en paral·lel potser tens programat un viatge a l'estiu i ara és un bon moment per comprar els bitllets d'avions i has d'estar pendent del bitllet d'avió. Però alhora el teu fill ha dit que necessita 20 euros per anar d'excursió no sé què amb uns amics i has de recordar d'anar al caixer a treure els 20 euros.
Estàs escrivint un dimarts meu al matí.
Veus? Però el teu i el de moltíssima gent. I sembla ser que alguns psicòlegs ens diuen que aquesta situació de no estar en un lloc parat fent una feina i en tot cas passar d'aquesta feina a un cert relax o un cert descans, sinó aquesta continuïtat de feines ens està començant a afectar i en la feina principal ens pren productivitat. Jo no sé si és veritat o no, però hi ha alguns que comencen a notar una pèrdua de productivitat a les teves tasques, atès que en realitat en fem moltes que abans estaven retribuïdes i que nosaltres les estem fent retribuint a les empreses pels quals fem aquesta feina.
Jo, de vegades, mira, l'altre dia veia un tuit, a mi m'agrada Twitter, publico poc, ja sempre ho dic, però llegeixo molt, perquè passen moltes coses i els comentaris, etc. Doncs, veia un tuit, no sé si va sortir ahir, que era una fotografia d'una gabina de telèfons de tota la vida, y el tuitaire preguntaba, ¿alguien me puede decir qué es esto? Y yo vaig pensar, bueno, fa quatre, jo he entrat a una cabina de telèfons per dir, per trucar a un amic, per dir arribo tard o qualsevol cosa, o m'ha passat això. I ara això sembla que és el pleistocè, no? Amb les teves reflexions estic pensant, clar, sembla que la vida digital, en el que tu deies, encomanar el menjar, fer la compra en el supermercat. Resulta que recorda que has de fer la transferència de l'alquiler perquè no sé quantos i no sé què. Per cert, que estic fent un tràmit perquè vull matricular-me en no sé quantos, a veure si em pots fer. Envia que cal fer unes fotocòpies. I estic pensant, bueno, o sigui, sí, ho faig tot des d'un terminal. Però el meu cervell no para.
Aquest és el tema. O sigui, el terminal és el mateix, igual que la intel·ligència és la mateixa, el teu cervell és el mateix. Però arriba un moment que la multiplicitat de tasques, això és el que denuncien aquests psicòlegs, ens comencen a tots a produir determinades frustracions i sobretot afectar a la part, diguem-ne, que tenim de la nostra feina més important.
Àngel, hauríem d'anar acabant. Em volen el temps amb tu, però si vols fem dos minuts del darrer tema i així el finiquitem. El podràs fer en dos minuts?
Sí, sí, sí.
Santa Anna i l'onada de fred.
Mira, jo estic una mica avergonyit. Han mort dues persones de fred aquests dies al carrer. Uh-huh. I vull dir els seus noms. El Rafael, que va morir prop de la Sagrada Família amb 42 anys, i l'Antonio, que va morir a l'Eixample amb 64 anys. Això no és acceptable. O sigui, en una ciutat com Barcelona no és acceptable que segueixin morint persones al carrer, suposo que de malalties també, però en aquests dies de fred, i per tant, presumiblement també amb alguna imputació persones de la temperatura.
Persones que segurament ja per se, per estar al carrer i per una vida doncs, molt descompensada i molt vulnerable, ja tenen una salut fràgil, que el fred els remata.
No ho podem acceptar. El Peyo Sánchez, que és el rector de la parròquia de Santa Anna, que ja sabeu que fa aquesta feinada allà justament amb les persones sense sostre,
sí.
Ens diu, i compta, i és un home que sap del que parla, no sóc jo. Uh-huh. En Peyo diu, el sistema està fallant a les persones més vulnerables, com les dones, els ancians, i les mares amb fills i els joves. Jo no ho havia vist mai, i acabo amb això, no ho havia vist mai. Aquest dia Santa Anna, la referència d'una persona rescatada i portada a Santa Anna era d'una mare amb un nen. Això a Barcelona. Nens al carrer, jo no ho havia vist mai.
Hem començat aquesta secció plens de literatura, de reflexió, de petits pensaments, mil aforismes que resulten molt divertits i hem acabat amb una realitat colpidora com és aquesta realitat de Barcelona.
Perquè la vida és així.
La vida és així, té de tot, però està molt bé que Àngel Miret ens porti tot aquest ventall de sensacions, de reflexions i d'opinions. Evidentment, com tu has dit, no és acceptable.
Jo crec que
aquest és el missatge, no és acceptable. Àngel Miret, quin gran plaer fer ràdio amb tu. T'ho dic,
igualment,
de tot cor.
Rafa.
I una salutació, em ve de gust fer-la al teu pare, que ja ens vas explicar
Avui diu que m'escoltarà, a veure si m'està escoltant.
Que avui segurament t'està escoltant, perquè has passat per casa d'ell i li has explicat com fer-lo. Per tant, salutació al pare d'Àngel Miret, que també ens fa molta il·lusió que estigui millor i que ens estigui escoltant. Ens retrobem d'aquí 15 dies. Se'ns farà llarg, perquè m'agrada molt que diguis.
A reveure.
Vinga, pausa i Laura Polo d'Alfa.
Adéu.
Radio Astel. Ahí vamos.
Tenim una emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Astel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
No veus resposta a una pregunta interessant?
Perquè m'ha saltat.
No, has anat directament a les...
No, cap problema.
Som un equip jove, dinàmic i...
Som en primera persona.
Amb Rafa Sanahuja.
Que cabra.
I altres persones que expliquen coses.
2 minuts i arribarem a 9:15. Estem pensant, Laura Polo d'Alfo. Laura Polo d'Alfo, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Estem pensant en canviar el títol del programa de Camins a Que Cabron, perquè està sonant més... Està sonant
és que
més...
tu estàs guanyant a pols, eh? És que ho torni a repetir.
Et dic una cosa. Paula Moreno té llibertat creativa en el muntatge musical
i l'ha de tenir,
I té la meva benedicció perquè soni aquest insult meravellós que em vas fer el primer dia de les teves col·laboracions. Bueno, és dimecres, per tant, visita sempre desitjada al Camins, la veu que susurra entre passadissos de certs el cap de setmana, informatius d'autora de dissabtes, diumenges i festes de guardar, Laura Polo d'Alfó, ja saludada, tras la nostra incursió en la caravana de divendres passat, parlant de les diferents diferències entre Fonsi Nieto i Luis Fonsi, això és molt important. Avui tornes al Camins per enriquir els nostres dimecres, per ajudar-nos a expandir la nostra mirada cap a altres realitats. A veure, Laura, què ens portes avui?
A veure, avui una cosa una mica més interessant i més profunda. Home, que la relació de la Shakira i el Piqué.
Sí, crec que al final convindrem que és més interessant. Sí.
Bueno, avui farem una cosa típica dels periodistes, que és agafar un fet actual per aprofundir sobre un tema que va més enllà. Parlarem d'un espectacle solidari que es fa demà aquí a Barcelona i que l'organitza una ONG que es diu Jouma i que actua a Mali en molts, molts projectes que avui coneixerem.
Per tant, avui, espectacle solidari, això m'agrada.
Que tot està per fer, company, tan senzill i tan estrany. El pitjor enemic del món creix i al final...
Doncs, per conèixer una mica més Jouma, quins projectes d'aquesta ONG ens pots destacar, Laura?
Doncs la nostra convidada hi entrarà una mica més a fons, però bàsicament són per garantir el dret a la salut i a l'educació, així com l'empoderament de les dones, i el més important, que ho fan tot des d'entitats locals. És la pròpia gent del país que està fent millorar la comunitat.
Doncs ara sí, de la mà d'una de les seves cofundadores, volem conèixer una mica més aquesta ONG, Jouma, Laia Dosta. Bona vesprada.
Bona tarda.
Ho dic bé, Jouma? Perquè aquestes coses de noms estranys, de vegades dubto de com... Bé? Està bé?
Sí, està
Jouma,
està ben dit.
Jouma, perfecte. Escolta, doncs gràcies per venir això d'entrada i per començar així, a quemar ropa. Quins són els objectius bàsics? Ens ha dit Laura un parell, però segur que tu pots ampliar i matitzar. Quins són els objectius bàsics de la vostra ONG, de Jouma?
Jouma, som una petita ONG que el que ens dediquem és a defensar el dret i la salut. El dret de la salut i l'educació a Mali, sobretot en l'àmbit de la salut i l'educació pública. El que fem és agafar infraestructures públiques i millorar la qualitat d'aquestes infraestructures i a la vegada garantir que aquestes infraestructures i aquest dret a la salut i a l'educació siguin de qualitat.
O sigui, les públiques, eh?
Exactament. Treballem amb organismes públics perquè és la manera que el canvi social sigui sostenible. Això vol dir que si Jouma un dia, desgraciadament, no hi som, aquella escola on hem estat treballant ja tindrà una qualitat millorada, o aquell hospital que hem reformat seguirà funcionant. És la manera de fer que les estructures no depenguin de nosaltres, sinó que depenen de l'Estat, i per tant, estan allà, estiguem Jouma o no, i l'únic que fem és millorar la qualitat i garantir que les persones tinguin aquest accés.
L'únic, eh? L'únic que fem.
Sí, exacte.
Em sembla molt important. Clar, Laura, ens destacava també una cosa que vull demanar-te, per si pots explicar-nos una mica algun matís també d'això, l'empoderament de les dones. En aquest sentit, com ho enfoqueu això?
Sí, a Mali les dones es troben en una situació de vulnerabilitat dels seus drets i aleshores nosaltres el que treballem específicament dins de l'àmbit de l'educació és que la duem més enllà de la infància i treballem perquè les dones que a Mali, doncs, 2 de cada 10 dones no saben ni llegir ni escriure, uh-huh. O sigui, perdó, 2 de cada 10 saben i
2 de cada 10 saben i 8 no saben.
No en saben.
Déu-n'hi-do.
Aleshores, nosaltres el que treballem amb elles és que tinguin accés a l'educació, que puguin estar formades, uh-huh. Perquè és la manera que puguin accedir a un futur professional remunerat, uh-huh. I puguin tenir independència financera dels homes.
Ara deixo de preguntar a tu també, que tens moltes ganes, ja t'ho veig en la mirada. Sí, sí. Estàs fent un Salvador Aragonès allà esperant per poder, preguntar.
Perquè jo vull saber com ho fan, això. Però ara li pregunto.
Ara li preguntes, però sí. És que, clar, em crida l'atenció perquè jo el concepte d'empoderament... el tinc molt associat al primer món, saps el que vull dir? Perquè l'escoltem molt, no?, darrerament. Però, clar, en aquest cas estem parlant d'escriure i de llegir, que és bàsic, gairebé més un empoderament humà. Poder escriure i poder llegir és lo bàsic perquè una persona pugui, no?, subsistir, tenir opinió, fer-se sentir i tenir una mínima independència. Per tant, un treball molt bàsic i molt, molt important, penso.
Exacte. És que sense passar per aquí, aquesta dona, en aquest cas, sempre dependrà d'un altre home. Per exemple, per llegir un contracte, per obrir un compte al banc, per tenir papers, per saber quines notes ha tret el seu fill o la seva filla a l'escola. Sí, sí. Absolutament per tot acabarà depenent del pare, del germà, del marit, que al final doncs, els homes tenen un índex d'alfabetització més alt.
Uh-huh. I bueno, ara sí, com aconseguiu aquestes coses? Si ens pots concretar els projectes que teniu allà al terreny?
Sí, nosaltres treballem amb una associació de joves, a Mali, una associació maliana que hem ajudat a fundar, i aleshores estan en un barri als afores de Bamako, als afores de la capital. I nosaltres el que fem és que treballem, d'una banda, amb aquestes dones, tenim a 8 dones formant-les i... posteriorment les inserirem al mercat, les estem formant amb costura, que és un negoci que a Mali dona molts diners i, per tant, pertany als homes.
O sigui, dona molts diners, però és dels homes.
Exacte.
O sigui, els negocis que tenen molts diners són pels homes.
Clar.
Exacte. D'una banda, fem això amb aquestes dones i, d'altra banda, treballem a 4 escoles públiques actualment, 4 escoles públiques per fer que l'educació sigui de qualitat, formant els professors, donant material, fent sensibilitzacions perquè es coneguin quins són els drets dels infants, els drets de les dones, com s'ha de cuidar el medi ambient, per exemple. D'altra banda, doncs, també agafem a 30 infants que no tenen cap d'aquests drets garantits i els fem un acompanyament integral, no només pagant-los l'escola, sinó oferint-los reforç escolar, pagant-los l'esmorzar cada matí, pagant-los el tractament mèdic quan malalteixen de malària, que a Mali és molt freqüent, i llavors garantim també tots aquests drets. I, a més, quan aquesta escola és doncs, l'escola de Banjogungu, que és una escola on hem estat treballant durant 4 anys, aquesta, el sostre estava caient a trossos, doncs hem arreglat també aquestes infraestructures.
M'agrada molt perquè, Laura, no sé què opines, les entrevistes socials sempre són molt interessants, però en aquest cas és que estàs aterrant tant el que feu, tan concretament, que és que ho estic vivint,
ho estàs visualitzant, m'ho estic imaginant. Sí, a mi també m'està passant i espero que els que ens escoltin també ho facin, perquè...
És veritat.
Bueno, jo crec que si ens passa tu i a mi també.
Quants anys porteu en tot, des que va néixer la ONG?
Juma, vam començar com a projecte al principi, el 2015.
Per tant, fa 4 dies, realment. Eh?
Sí, sí, sí. I com a ONG estem constituïts des del 2019. O sigui, realment és molt jove. Jo també era molt jove quan vaig arribar a Mali, tenia 19 anys.
Continuas sent jove.
I continuo sent jove, efectivament.
Jo no, ja ho sé, Laura. Jo soc un carcamal.
Sort que ho has dit tu, perquè tu no vas recordar.
No, perquè m'has mirat i he pensat en això. Doncs sou molt joves, heu fet molta tasca. Com sorgeix el projecte? De quines sensibilitats, per què Mali, per què aquest projecte de Jouma?
Sí, Mali, jo hi vaig arribar com a voluntària d'una organització i vaig començar a conèixer gent del país que tenia moltes ganes de fer coses i que els hi faltava potser un acompanyament i sobretot que es canalitzessin els fons, perquè a Mali hi ha molta gent amb ganes de fer coses, coneixement del terreny i coneixement professional, però falten, desgraciadament, els diners que ho financin. I aleshores em vaig trobar amb persones així i el detonant definitiu va ser acompanyant a un jove així a un centre mèdic que estava... es queia a trossos, es queia completament a trossos aquell centre mèdic, I el mateix dia vaig conèixer una família que vivia davant d'aquell centre mèdic. Mm. Aleshores, hi havia allà una nena, que en aquell moment tenia 3 mesos, que es deia Juma. Jo vaig sortir d'allà superxocada de veure el que era el centre mèdic, caient-se a trossos, nens dormint a terra amb tractaments contra la malària, o sigui, era, se trencava el cor i a mi se'm trenca encara la veu.
Una cosa, no, jo això no ho sabia i se m'acabé de posar
passat, a la pell. M'ha passat una cosa que jo crec que m'ha passat molt poques vegades en l'antena, i és que tinc els ulls vidriosos, no és cap, o sigui, no estic fingint, és que no, és molt que... impactant, i ho expliques amb una senzillesa i una profunditat que no m'estranya que estigueu tan implicats.
Sí, va ser així. Al sortir vaig conèixer la Jaume, que era com el contrari, era pura vida. En aquell moment el centre mèdic em va demanar que si podíem fer un projecte de reforma del centre mèdic, i els vaig dir que jo tenia 19 anys, que no era capaç de fer jo, no tenia ni experiència ni coneixement ni res, i el dia que jo vaig arribar a Barcelona, la Jaume va morir de malària i vivia davant del centre mèdic. I a mi això, doncs, els primers dies em va enfonsar i després em va donar la força per, amb la Marina, la meva companya, agafar i dir si ho podem fer, si ho podem intentar, ho hem de fer. Busquem els coneixements on els podem trobar i fem aquesta reforma. I efectivament, doncs, un any més tard estàvem inaugurant el nou centre mèdic amb la família de la Jaume davant.
Com ho sentiu ara?
Jo estic molt contenta de poder veure que el que jo creia que era possible, que és posar el teu granet de sorra al món i generar un canvi a llarg termini, és real. Es pot fer. Aleshores, a mi al principi, quan vaig començar, la gent em deia com potser estàs pensant més enllà, potser afluixa les expectatives, i realment m'estic adonant que si poses ganes i t'envoltes de gent amb passió i amb aquesta inquietud social, doncs al final és possible, ho pots fer.
No, ho heu demostrat, no? O sigui, esteu fent un munt de coses. I aleshores, si ens parles una mica de com funciona el dia a dia, perquè jo sé que hi ha com dos parts, no? El treball de camp i el treball d'aquí, de lo que ve a ser l'organització. Doncs si ens expliques una mica com funcionen aquestes dues dimensions.
Sí, exacte. Nosaltres, el que és tots els projectes sobre terreny, allà només hi tenim personal local. Perquè, com dic, és la manera que el canvi sigui sostenible. Aleshores, nosaltres hem format aquest equip, contractem aquest equip i treballem amb aquest equip perquè funcioni, però allà només hi ha personal local. D'altra banda, a Espanya el que tenim són les persones sòcies, que aquestes col·laboren econòmicament de manera periòdica, i la xarxa de voluntariat. I la xarxa de voluntariat a Espanya el que fa és precisament, doncs, tasques administratives, de difusió, organització d'esdeveniments com el que tenim demà.
Què teniu demà?
Sí, parlem-ne.
Sí, organitzem un espectacle de monòlegs amb les monologuistes Oye Polo a l'Espai Jove a la Fontana. I tot el que recaptem anirà destinat en aquests projectes.
A quina hora és?
A les 7 de la tarda, de 7 a 9 del vespre.
Doncs a les 7 de la tarda, amics oients, si us plau, no us ho penseu, perquè aquestes noies s'ho mereixen tot. No, les monologuistes també, em refereixo a Anna, no? Has dit, la teva companya.
Marina.
No, Marina i Laia, que jo crec, espero que a través de les zones estigui arribant amb la força que m'està arribant a mi. Perquè us dic una cosa, de tant en tant, aquest ofici és meravellós, a mi m'encanta. Eh?
Sí, de vegades
és superficial, també entretenim, acompanyem a la gent, tal. Però de tant en tant coneixes gent que dius, aquesta persona ha fet el món millor del que és. I avui m'està passant això amb tu i amb la vostra ONG.
Gràcies.
I continua l'hora perquè no puc parlar.
No, jo és que ja et dic, quan jo la conec de la universitat i així, i quan vaig veure tot el que havia fet, vaig dir, quan tingui l'oportunitat d'entrevistar-la... No, i he d'ajudar també, sí, evidentment, però...
Jo estic... Estem a la vostra disposició, qualsevol cosa que necessiteu. Camins és vostre, vale? Qualsevol cosa que necessiteu. Escolta una cosa, encara tenim uns minuts. Què et diuen les... Bueno, te dirà moltes coses. Jo ja sé que tu saps molt bé aquestes paraules que són, però a poc a poc l'ocell fa el seu niu?
Això és un proverbi, a ma mare, un proverbi a Mali, que precisament vol dir, doncs, el que parlava, de poc a poc, no, mica en mica, anar sumant esforços per aconseguir un objectiu. I que la suma de les petites forces ens fa arribar més lluny. Que al final, doncs, una persona que demà ve l'acte li pot semblar insignificant, però quan omplim aquella sala estem generant un gran canvi. No? Una persona que dedica unes hores a la setmana li pot semblar insignificant, però quan al final tens una xarxa de 30 persones que donen el seu temps i el seu coneixement tècnic a l'organització, generes un gran canvi.
Per col·laborar amb vosaltres.
Sí, això no ho va dir. Sí,
molt, molt important, molt clar. La gent que vulgui col·laborar de qualsevol mena, voluntariat, econòmicament, el seu temps, com tu deies, com ho pot fer?
Òbviament ens poden visitar a la pàgina web, que és www.jouma.cat. I allà ho expliquem molt bé, que d'una banda tenim les persones sòcies que fan l'aportació periòdica que volen, mensualment o trimestralment o anualment, i d'altra banda tenim la xarxa de voluntariat, que són aquestes persones que diuen, mira, a mi m'agrada portar les xarxes socials, és que ho puc fer amb vosaltres, o quan necessiteu un parell de mans per organitzar un esdeveniment a Barcelona o al Maresme, on sigui, compteu amb mi. I aleshores nosaltres tenim aquesta xarxa per anar com repartint aquestes tasques que al final fan que l'organització funcioni. Són les dues maneres que tenim, la part com més econòmica i la part més de treball humà, que al final les dues són necessàries i es complementen, perquè sense una no funciona, sense cap d'elles, o sigui, necessitem que les dues estiguin per funcionar.
Doncs els que ens esteu escoltant ja ho sabeu, si voleu ajudar, ara abans ho parlem darrere els micros, no cal anar-se'n a 5.000 quilòmetres, es pot fer des de casa.
I podeu anar a 5.000 quilòmetres, si voleu.
També.
Esteu convidadíssims a venir a visitar els projectes, això, sempre. Estan les portes obertes, Amàlia, a totes les cases.
Laia Dosta, cofundadora d'aquesta ONG meravellosa que es diu Jouma. És que el nom, és que el nom, en fi, la història del nom, a qui no li trenqui el cor això i li digui, bueno, jo vull ser partícip d'una cosa així, és que no té sang a les venes. Actua a Mali amb tantíssimes tasques i avui ens l'ha presentat aquí per obra i gràcia de Laura Polo, al Camins, i demà, a les 7 de la tarda, aquest acte solidari. Recorda'ns una mica més. On era? Que no me'n recordo ara.
Sí, demà tenim aquest espectacle d'Oye Polo a l'Espai Jove, a la Fontana, a les 7 de la tarda, i esteu convidadíssimes a venir. A taquilla inversa, per tant, podreu col·laborar amb el que vosaltres vulgueu.
Fantàstic. Laia, mil gràcies. Laura, no sé com tu fas, però bravo per la
gràcies
teva
a vosaltres
per la teva secció.
Per recollir... donar lloc.
Lloc?
O sigui, la...
Et posem una cadira quan vens, tens raó.
Sí, això.
Gràcies, Laia. Recollim. Estrany, el pitjor enemic del món creix i al final... A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins, amb el líder de la nostra banda, l'Aníbal Smith de l'equip Camins, Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julbe, Carla Buiga redactant com a voces. La nostra segona vida virtual és a les mans de Maria José Mendoza i la clau de tot plegat. La tècnica més cotitzada de la casa, Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels de qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Ja acabo, Paula, ja acabo. Demà farem Camins, cuideu-vos.